Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
deu i quinze minuts, gairebé deu i setze del matí d'avui dimecres. Saludem a Josep Torrentó, biòleg del Parc del Garraf. Saludem aquest mes, el mes passat vam fer campana en l'espai del parc, perquè vam tenir tantes històries que al final no va haver manera de poder-lo saludar, però doncs un mes després recuperem, i avui, que a més ara ens explicava una novetat interessant que ara comentarà. Josep, bon dia.
Bon dia a tothom.
Benvingut. Bé, una novetat important, perquè el Parc del Garraf passa a participar en una interessantíssima iniciativa europea de protecció de la biodiversitat, oi?
És així. Hem passat a participar en un projecte d'envergadura de la línia de la Comunitat Europea, un Life Plus, que es diu Biodivine. Biodivine, però vam quedar entre nosaltres, entre tots els socis comunitaris, que ho pronunciaríem d'aquesta manera, Biodivine.
Biodivine, és a dir, s'escriu Biodivine. De fet, ens comentava en Josep, ja ho podem dir, la web és Biodivine, però escrita en anglès, és a dir, Biodivine, amb B baixa, .eu, sí. EU, que és el siglari de la Unió Europea, l'identificatiu de la Unió Europea, on es pot trobar tota la informació d'aquest projecte. Què és el Biodivine?
Perdona, sobre la web, volia remarcar que dintre de poc també tindrem nosaltres a la pàgina de web de la Diputació un subapartat on anirem posant notícies i on anirem posant les coses més destacades relatives amb aquest projecte.
D'acord.
Doncs el Biodivine ve a ser un projecte que està format per 7 socis comunitaris, bàsicament 3 països, en els que hi participen Portugal, Espanya i França, i el que es pretén és tractar de 3 temes clau, que són la viticultura, el paisatge i la biodiversitat. El paisatge vitícola és un paisatge que per les nostres terres, per la zona del Garraf, Oler, Dula, Foix, que són els 3 parcs que participen d'aquest territori, està instaurat des de molt antic i és una part fonamental del nostre paisatge. A part del paisatge natural, també hi ha el paisatge agrícola, i entre els dos doncs formen una comunitat i un hàbitat molt específic.
De fet, clar, una cosa està estrictament relacionada amb l'altra, és a dir, en el moment que hi ha un determinat paisatge, que és el que forma aquest paisatge agrícola de la viticultura, es crea això, el paisatge, però també es genera una biodiversitat que és directament proporcional a la cura que es té d'aquest paisatge, no?
Exacte. No podria existir un paisatge com el que tenim sense una part de paisatge agrícola i una part de paisatge natural.
Correcte.
És una barreja que és molt íntima, és una barreja que configura tots els nostres ecosistemes.
Per què s'ha triat el Garraf?
S'ha triat el Garraf perquè és una zona de muntanya i de mar que també inclou la zona de denominació d'origen Penedès, que és allà on trobem les grans esplanades vitícoles del nostre país. Amb aquest projecte, un dels objectius és posar de manifest que totes aquestes esplanades immenses, com són el Penedès, com és la Rioja és un altre dels socis que participen, malgrat que molt de temps se les ha considerat com a veritables deserts de biodiversitat, perquè per un costat són monocultius, es tracta d'un cultiu de vinya que es va repetint, i per tant això pot suposar que el número d'espècies que interrelacionen es limita. D'altra banda, està altament mecanitzat, sobretot en els darrers anys, i també es considerava un desert de biodiversitat pel fet dels tractaments fitosanitaris que se realitzen, que això pot minvar les poblacions d'insectes, d'aus i d'altres animals. Uh-huh. Amb aquest projecte, un dels objectius és demostrar que això no és tal, que aquesta biodiversitat existeix, és prou elevada, i d'altra banda, poder amb mesures relativament senzilles i econòmiques que no afectarien tampoc a la producció ni a la qualitat del vi que s'obtengui al final del procés, es podria augmentar molt considerablement.
D'acord. Abans d'entrar en quines mesures i en què afectarà aquest projecte, qui hi participa d'aquest projecte?
Sí, aviam, hi participen 7 socis comunitaris. Uh-huh. Hem dit que eren 3 països, són sí. Portugal, Espanya, França. Uh-huh. Dintre de Portugal hi ha 2 denominacions d'origen, que són, estan les dues a les nord del, al nord de Portugal. Una és Vino Verde, l'altra és l'Alto Duero. Estan uh-huh. les dues al voltant de la regió de Porto.
D'acord, el vi verd portuguès és conegut també, és el vi més característic de Portugal, oi?
És ben conegut. Després, dintre d'Espanya, hi ha 2 zones vitivinícoles. Una d'elles és molt important, també, La Rioja, uh-huh. la zona de La Rioja. Allà hi participa el CSIC i la universitat. I aquí a Barcelona, bueno, a Catalunya, la zona participant és el Penedès, uh-huh. la seva denominació d'origen, i amb un sentit ample del Penedès, perquè també considerem el Garraf com a denominació d'origen Penedès, uh-huh. i d'aquesta manera tenim els 2 tipus d'hàbitats, el tipus de muntanya, on hi ha una vinya més... Bueno, potser ja parlarem després una mica d'acord. Més de les peculiaritats. Acabem de parlar dels socis comunitaris, uh-huh. dels socis que participen. D'altra banda, tenim França, que participa en 3 zones vitivinícoles. Una d'elles és la zona de Bordeus, que és el vi de Sant Emilion, uh-huh. I més cap al sud ja hi ha 2 zones, que són els Cotiers de Nimes i la zona de Limous, que estan a Perpinyà i una mica més cap al nord l'altra.
Sí, són les 2 principals zones vitivinícoles franceses.
Sí, les 3, són 3 zones.
Sí, però em referia a les dues del sud. Sí,
ah, sí, sí.
Tant de Nimes com de Limoges.
Uh-huh. Aquí tenim desplegat un mapa, uh-huh. llàstima que no es pugui veure per la ràdio, com sempre, on hi han expressats amb un color morat doncs, les zones principals d'Europa vitivinícoles uh-huh. i veiem que tot es concentra. Potser faltaria un soci italià, pel nostre cas fora molt important també perquè s'allunya molta vinya, però bàsicament França, Portugal i Espanya són les més importants, les més extenses.
És un mapa molt interessant aquest que ens ensenya en Josep Torrentó, perquè és un mapa que representa les vinyes sobre un mapa d'Europa i es veuen doncs, les regions, es veu com per exemple doncs, França és probablement el lloc amb més presència de vinya de tota Europa, molt més que Itàlia i fins i tot que Espanya, i que, per exemple, la zona de la Manxa hi ha molta més quantitat, tot i que doncs, la qualitat sempre diuen que no és exactament la mateixa, però hi ha molta més quantitat al sud de Madrid que la Rioja o el Penedès, que és la zona potser més destacada de Catalunya.
Sí, aquí estan representades les superfícies, no la producció.
Ah, exacte, sí, sí.
I per tant, aquí veiem el tant percent que representa això sobre la superfície total del mapa d'Europa. I és considerable.
És considerable, sí, sí. Aleshores, a partir d'aquí, què implica aquest projecte? És a dir, aquest projecte té una duració temporal, implicarà doncs, unes reunions, unes característiques, com s'ha d'articular tot plegat?
Doncs sí, acabem de començar. De fet, el projecte va començar ja al octubre de l'any passat, uh-huh. van començar ja fent les primeres reunions, les primeres activitats de coordinació, i ara a la primavera ja volem començar a fer el mostreig, perquè aquest projecte té 2 parts, té la part científica sí. i també té la part demostrativa. Hem acabat la primavera, evidentment, pel que fa a la biodiversitat és molt important, perquè és quan realment tenim els pics de biodiversitat i és quan s'han de prendre les mostres.
D'acord.
D'altra banda, com a feina de fons, tenim la part demostrativa, que començarem a partir d'aquesta tardor fent diferents activitats.
I aleshores, com ha de funcionar? És a dir, aquestes mostres per què han de servir? Quin objectiu es busca i quin ha de ser el procediment de treball?
Bé, el procediment de treball començarà per la part científica. De fet, hem establert sobre el territori un mapa que serà el mapa d'acció nostra. Hem considerat no tan sols el que són parcs naturals, sinó també els municipis que toquen el parc natural.
De fet, m'aturo aquí un momentet, Josep. Clar, el mapa que ens presentes, que és el mapa del projecte o de la implicació del Penedès en aquest projecte, va més enllà dels límits del Parc del Garraf.
Sí, sí, exacte. Per poder abarcar una mica la zona de la plana del Penedès, on la vinya ja és més uniforme, ens hem estès una mica i hem considerat els límits dels termes municipals que tenen alguna de les seves parts incloses dintre d'algun parc.
D'acord. És a dir, clar, per exemple, Vilafranca no hi és, i de Vilafranca cap al nord tampoc, però, en canvi, sí que tenim doncs, Castellet i la Gornal, Avinyonet, Olesa de Bonesvalls, Olèrdola, Santa Margarida dels Monjos, és a dir, seria com la comarca del Garraf i els municipis limítrofs, perquè ens entenguéssim, hi ha Gavà i Castelldefels i, per la banda del Baix Llobregat, també Begues, també Olesa, i després hi ha Avinyonet, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos i Castellet, que serien municipis de l'Alt Penedès, al costat dels sis de la comarca del Garraf.
Sí, com veus, les zones aquí marcades també en color morat són les de vinya,
sí.
I com que alguns municipis doncs, tenen puntes que s'estenen cap al nord, doncs amb això també tenim una zona típicament vitivinícola, i després, endinsades en el parc, petites zones que és la característica del vi de muntanya, són petites zones vitivinícoles que és un altre tipus diferent de paisatge, no és com la Gran Plana.
Crida l'atenció en aquest... clar, no el podem ensenyar perquè això és la ràdio, però crida molt l'atenció que, per exemple, tot el que envolta el nucli urbà de Sant Pere de Ribes és una plana vitivinícola. Això es veu clarament quan es passa per l'autopista, quan és
molt visible.
És obvi, però sobre el mapa encara es veu més. En canvi, per exemple, sobre Sitges no veiem cap taca, tot i que hi ha alguna petita porció doncs, a la zona de Camp d'Àsens, però aquí ens ho marca més com a cereals, pel que veig.
Sí, és un mapa fet a l'engròs.
Sí, cert.
S'han considerat petits punts. Així com a l'altre mapa d'Europa sí que era un mapa més precís, aquest és un mapa doncs, de divulgació. Ara, tenim també el mapa on es veuen perfectament tots els camps de vinya, però això és un fulletó més aviat.
Sí, no és una escala, no és una escala amb la qual s'ha de treballar, però com a mínim doncs, permet fer-nos una idea. Doncs, a partir d'aquest mapa i a partir d'aquest perímetre més extens del que és el Parc del Garraf, què es fa?
Bé, doncs nosaltres, comencem per la part de científica. La biodiversitat. Com mesurarem nosaltres la biodiversitat? Què entendrem per més diversitat o menys biodiversitat? Doncs farem servir un indicador molt clar, són els insectes. Utilitzarem la presència i nombre d'insectes com a indicadors de biodiversitat. Per què els insectes? Doncs perquè els insectes són els grups, els insectes i els artròpodes són els grups que tenen més número d'espècies i més número d'individus i també tenen una metodologia relativament senzilla per determinar-los. Doncs amb aquest ús dels insectes també es faran servir altres indicadors com ocells i micromamífers, ratolins, per entendre'ns. Doncs, no esperem que siguin molt fins. En canvi, la utilització d'insectes ens dirà per un costat quins d'aquests insectes poden ser depredadors de plagues i això tindria una aplicació en quant a tractaments, per estalviar tractaments de pesticides, i també ens dirà un número, un índex, es fan servir índexs de biodiversitat, que estan molt ben estudiats, i ens dirà com la biodiversitat varia en diferents zones i en diferents hàbitats relacionats amb el paisatge vitivinícola.
Però tenim com a base l'insecte. És a dir, l'insecte serà la mare de tot plegat a l'hora de fer aquestes conclusions. És a dir, quan s'ha de fer un estudi, s'ha d'anar a un exemple que ens pugui doncs, donar, ens està ensenyant, perquè aquí, hi ha un complet dossier sobre tot plegat. A veure, què ens explica aquest dossier?
Mira, una de les coses que ens explica, hi ha una foto ben il·lustrada d'una mosca molt grossa que està a la vora d'un bolet molt petit i d'un au més petit encara, que és, i ens diu, els artròpodes, el que incloem els insectes, tenen entre el 80 i el 90% de la vida salvatge global.
D'acord.
Això ja és molt. Això és dir que la major part d'espècies, de número d'individus, està reflectida amb insectes.
És a dir, som una minoria.
Som una minoria.
Per dir-ho d'aquesta manera. I per tant, doncs, estudiant aquesta majoria, podem arribar a conclusions sobre la qualitat de biodiversitat que pot tenir un determinat indret.
Exacte. Nosaltres, per estudiar els insectes, doncs, ara hem començat ja a instal·lar unes trampes per insectes, per capturar insectes. Hi ha tota una metodologia que va ser molt treballada pels grups francesos i està publicada i provada, i es pretén ara, amb aquesta metodologia unificada, transportar-ho a totes les àrees d'estudi per fer després una comparativa.
D'acord, és a dir que tot això funcionarà capturant insectes, comptant-los, i aleshores arriben a conclusions en base a estudis anteriors que ja han arribat a conclusions sobre el que representen aquests insectes.
Sí, clar, tenim uns estudis de partida, ja sabem d'entrada que trobarem una elevada biodiversitat perquè s'han fet proves a França, i clar, el que no sabem és quina biodiversitat trobarem aquí, perquè si recordeu les zones que participen, que hem parlat abans, hem parlat de Portugal, hem parlat de la zona de Bordeus, però potser Catalunya i la zona de Nims, del sud de França, són les dues úniques que tenen un cert ambient, un cert caire mediterrani, o un caire mediterrani, com es pot dir completament.
No va preguntar, en qualsevol cas, l'estudi de la presència d'insectes a la nostra zona no està fet, tenim, suposo, no?
Sí, hi ha estudis fets, però una cosa és tenir un inventari d'insectes o estudis parcials d'insectes, que n'hi ha, i bons, i una altra cosa és tenir una metodologia unificada que ens permeti comparar la biodiversitat d'insectes que tenim aquí amb la biodiversitat d'insectes que tenen en d'altres punts.
On això tenen no també cultius de vinya.
On correcte. Tenen també cultius de vinya.
És a dir que l'objectiu final passaria de, per un cop tinguéssim aquestes dades, fer un aplicatiu, entenc.
Sí, sí, es faran unes bases de dades, s'obtindran uns índexs de biodiversitat, fent servir les fórmules del Shannon i altres procediments més complicats. No pretenem aquí descobrir noves espècies d'insectes ni tan sols aprofundir amb alguns grups d'insectes. De fet, la metodologia implica una cosa que es diu les morfoespècies. Una morfoespècie no és una espècie com s'entén amb noms i cognoms, sinó que és una espècie derivada de la forma. Fem servir aquestes morfoespècies per no haver d'identificar fins al punt final de quina espècie estem parlant.
D'acord.
Perquè això ens portaria a un procés de diversos anys i molt complicat i fins i tot en molts cops sense resoldre, perquè manca una mica gent que sigui un especialista en insectes o en determinats grups d'insectes.
S'ha d'anar una miqueta per feina.
Sí, anem una mica per feina i els francesos ens han donat una metodologia ja molt aplicada i que permet gairebé a qualsevol persona que s'hi posi, amb una mica d'experiència, doncs determinar aquestes morfoespècies i fer tot el procés.
I treure les estadístiques a partir només, sense haver d'anar al nom i cognom de cada espècie d'insecte que es pugui localitzar.
És la part pràctica d'aquesta metodologia. D'altra banda, també, ja ho he comentat abans, no només ens en refiarem dels insectes, sinó que també s'han encarregat ja estudis durant aquests 4 anys de biodiversitat referent a micromamífers i també a ocells. Concretament el mètode dels ocells és posar-se en el mig dels punts aquests on es mesuren els paràmetres i dedicar-se a l'escolta i avistament d'ocells, i fer unes llistes d'ocells durant 4 anys i veurem a veure què surt, si hi ha canvis...
En aquest estudi hi participa la universitat o es fa tot des del parc? Com...
No, és un estudi on hi fem participar diverses institucions. Uh-huh. Una d'elles, encara estem en converses, és el Museu de Zoologia de Barcelona, sí, per la part d'insectes. És possible que finalment anem a parar amb una persona contractada, però no sabem encara com tirarem endavant el tema aquest. El que sí que tenim clar ja és que la part de micromamífers i la part d'ocells faran l'estudi el Museu de Ciències Naturals de Granollers, amb els que ja col·laborem des de fa molts anys amb els mateixos temes, en el parc del Garraf, i després doncs, la part de demostracions, logística i tota la resta ho farà s'englobaran dintre del projecte el Parc a Taula. Uh-huh. I es portarà a terme també durant aquest període.
D'acord. Aleshores, en base a l'experiència, què es trobarà en aquest... o què, pensa en Josep Torrontó, que es trobarà en aquest estudi? Quins insectes sortiran, o com a mínim, perquè deu haver una hipòtesi prèvia abans de començar.
Sí. Bé, jo en parlarem d'aquí 4 anys, quan tinguem els resultats. Però així d'entrada, jo penso que justament aquí, al nostre país, trobarem els índexs de biodiversitat més alts de tots els altres membres del projecte.
Caram.
Perquè, aviam, els altres realitzen el projecte justament a dintre de les planes... de vinya. Uh-huh. Nosaltres tenim una cosa mixta, tenim una barreja d'aquestes planes amb les vinyes petites que estan endinsades en els parcs. Acabat aquest fet, el fet d'estar envoltats per la natura, diguéssim, uh-huh, jo penso, a priori, sense haver analitzat res encara, abans de començar, ho dic.
Per fer un estudi sempre es parteix d'una hipòtesi prèvia.
Sí, sí, sí. Doncs penso que justament aquests camps petits són els que ens donaran els índexs de biodiversitat més elevats.
Perquè precisament interactuen amb el voltant, doncs, que poden ser boscos, poden ser matolls, poden ser el que sigui.
De fet, dintre del parc ja en tenim moltes de produccions ecològiques de vi... Uh-huh. I la veritat és que els que tenen la seva finca o els seus camps a dintre del parc natural ho tenen, diguéssim, que més fàcil que els altres.
D'acord.
Perquè si no fan tractaments fitosanitaris, estan envoltats de depredadors de plagues i, per tant, amb una petita ajuda... pensem que se'n poden sortir bé endavant.
Mm-hmm. Perquè l'objecte final de portar a terme un projecte com aquest que ens ve des de la Unió Europea seria aconseguir reduir al màxim l'ús de productes fitosanitaris, doncs, gràcies a la presència, doncs, de depredadors naturals per prevenir les plagues.
Bé, l'objectiu final... és aquest, però uh-huh, n'hi ha un altre de més ampli, que és augmentar la qualitat de la vinya i del vi i del paisatge. Augmentar la qualitat del paisatge. Uh-huh. Lo dels productes sanitaris és un dels objectius i que està lligat també amb augmentar la qualitat del vi que s'obtingui.
Clar, però en el moment que... clar, és difícil comparar una plana com la de Bordeus o una plana com la de Nims, que són... quilòmetres i quilòmetres d'extensions de vinya, amb una plana com sobretot la del Penedès Marítim, que seria la nostra, la del Garraf, on gairebé les extensions de vinya, malgrat que ens puguin semblar grans, són com bolets entremig d'un paisatge molt, molt més diversificat.
Sí, és que justament per això pensem, mm-hmm, que potser serà una referència a tenir en compte per altres actuacions que es puguin fer en el futur en les grans planes. I ara aquí passaríem ja una mica al tema de lo que serien les demostracions que es faran al llarg del projecte.
D'acord. Uh-huh. Suposo que per un biòleg i per un representant, doncs, d'un parc, com és en Josep Torrontó, això deu ser un carmelet.
És un carmelet enverinat.
Enverinat, vaja.
No, ho dic per l'elevat nombre d'hores de dedicació que això implica.
D'acord.
Esclar, no hem de deixar de fer la feina que fem habitualment, se'ns menja sempre el dia a dia, almenys és de la cosa que ens queixem, i a més hem de participar en un projecte que, en el que cal moltes hores i cal molta dedicació.
Però tanmateix, suposo que deu satisfer poder...
Sí, s'ho val, s'ho val.
Fer una situació d'aquestes. Doncs és un projecte interessant. No sé si ens hem deixat algun aspecte per remarcar.
Sí, volia comentar els tres tipus d'actuacions. Al començament he dit que amb petites actuacions, no molt cares, es podia millorar la qualitat del producte i del paisatge. Doncs aquestes actuacions són bàsicament de tres tipus. Una és la plantació o la conservació de lo que són les zones dels marges. Les zones dels marges normalment surten bardisses o hi surten petits arbustos o fins i tot alguns tenen els marges, els que ja estan dintre del parc, doncs tenen bosc o tenen altre tipus de vegetació. Doncs amb això es pretén demostrar que si aquests marges es conserven amb una certa garantia i no se'ls hi fan tractaments, doncs això augmenta considerablement la biodiversitat. És una de les aplicacions que espero que demostrem que passa dintre de les finques que estan en el parc i que després es pot extrapolar a la resta.
D'acord.
El pagès sempre té por a les bardisses, sempre intenten, no sé, de vegades fan servir herbicides, les cremaven, ara ja no es cremen tant, però abans es cremaven, hi havia una certa arrencança.
Un foc de marges.
Sí, foc de marges. La competència pels nutrients de les arrels, no? Però pensem que no és així, que cal fins i tot implantar vegetació amb aquests marges perquè siguin més diversos. Després hi ha un altre tipus de mesures que aquí potser no és tan important perquè ja ho tenim en bona part, que són els murs de pedra seca. Els murs de pedra seca, que antigament es feien servir per conservar la terra, per evitar problemes d'erosió, també de vegades per despedregar camps, es posaven tots en un lloc. Doncs aquests murs de pedra seca són també font de biodiversitat. Allà hi habiten molts serps, hi habiten molts insectes. Molts d'aquests insectes són els que després seran depredadors de malalties. Doncs nosaltres també volem a la zona de demostració reconstruir aquests murs que de vegades estan ja caiguts perquè costa molta despesa de mà d'obra, però no cal reconstruir-los tan macos com ho feien els nostres avantpassats, sinó simplement apilar unes quantes pedres i fer que sigui refugi de fauna.
O sigui, crear un petit hàbitat a través d'aquesta pedra seca.
Exacte. I posar-la en valor. Aquí tenim quilòmetres i quilòmetres de pedra seca, però potser en d'altres països, com a França, doncs no en tenen tant i els interessaria copiar una mica el model aquest. D'altra banda, el tercer element que volem potenciar és el fet d'establir una capa herbosa en els conreus de vinya, que fins ara, tradicionalment, s'havien llaurat durant tot l'any, i que aquesta capa herbosa també és dipositària de molta fauna, sobretot d'insectes i també de rosegadors i d'altres tipus d'elements que, com els altres elements que hem parlat abans, doncs també contribueixen a la biodiversitat.
Tanmateix hi ha el mateix problema que amb les bardisses, aquesta competència pels nutrients.
Sí, pels nutrients i per l'aigua. El problema que tenim en la Mediterrània és la competència de les arrels per l'aigua. Aquesta competència, ho han parlat amb pagesos, ells entenen lo de les bardisses, poden entendre lo dels murs, però lo de la capa herbosa dintre entre files de vinya n'hi ha molts que encara no ho entenen. I en part tenen raó. Parten en raó perquè aquí tenim un clima mediterrani, a l'estiu la vinya està amb fructificació, absorbeix molta aigua i el fet de tenir una capa d'herbes entremig doncs no fa sinó disminuir la capacitat de la vinya de captar aigua. Però nosaltres el que proposem és fer un entremig, és agafar i tenir aquesta capa d'herbes en els mesos d'hivern, primavera, quan hi ha molta presència d'aigua, i a més la vinya encara no tira, diguéssim, i durant l'estiu doncs llaurar-ho i conservar tota l'aigua del sol. I verem si ens en sortim.
Quina ha estat la rebuda doncs d'això, dels pagesos, en de la participació en un projecte d'aquesta mena? Entenem que els pagesos sempre doncs poden ser una miqueta recelosos davant de qualsevol nou projecte que impliqui doncs tocar res del que ells, doncs clar, és el sistema de sostent.
Bé, nosaltres hem contactat en primera instància, després ja ens estendrem més, però hem contactat amb els pagesos, amb els productors que participen en el nostre projecte El Parc a Taula, que són un determinat nombre de productors, que estan també alguns d'ells en aquestes zones que hem dit de la Plana del Penedès, i alguns altres a dintre del parc, sobretot per la zona de Sant Pere de Ribes, que hi ha una important superfície de vinya i de molt bona qualitat. I en principi, clar, l'impacte que els hi ha creat, jo entenc que ha estat una mica de sorpresa. És un projecte que bé, no ens l'esperàvem i ens l'han donat així gairebé de forma sobtada. És un projecte que val a dir que va ser iniciat per l'INCAVI, en el qual nosaltres també hi participàvem, i després l'INCAVI sembla que es va tirar endarrere i vam quedar nosaltres en primer pla i el vam tenir que desenvolupar. L'INCAVI segueix participant amb recolzament tècnic, i aquests pagesos, bé, parlàvem dels pagesos, doncs tenen, no sé, jo he detectat sorpresa i ganes de participar-hi. Han col·laborat molt perquè ens estan donant i facilitant molt els permisos per instal·lar les trampes i per anar en els seus camps, que de vegades això és una mica difícil segons en qui, però en general hem detectat molt bona col·laboració.
D'acord, doncs ens sentirem a parlar durant els propers anys, un projecte de 4 anys en el qual hi participa el Parc del Garraf, que es dedicarà a estudiar la biodiversitat que hi pugui haver en tot els, bàsicament al voltant de totes les vinyes, dels camps que conreats de vinya que hi ha doncs, a la zona no només del Parc del Garraf, sinó també de les, dels termes municipals que doncs tenen alguna porció de parc. Un projecte que es diu biodivine.eu, és on es pot consultar doncs tota la informació. Un projecte europeu finançat per la Unió Europea, entenem, i el del qual hi participen 3 països, diferents zones de 3 països, de Portugal, d'Espanya i també de França, i del qual doncs en Josep Torrentó ens anirà parlant doncs a mesura que puguin anar sorgint noves notícies al voltant d'aquests estudis. Més coses que tenim, perquè no funcionen les àligues, oi, Josep?
És molt dir això, que no funcionen les àligues. Les àligues...
Ho hem dit en tipus titular per fer parlar, oi? A no. Veure, què passa? Què ha passat aquest any amb els nius?
No, és que no funcionen les àligues. Aviam, hi ha anys que van més bé i hi ha anys que no van tan bé. Aquest any potser no ha anat tan bé en quant a nidificació, però estan anant allà, estan en el territori.
L'any passat van rebentar l'ou, si no recordo malament.
Sí.
Aquest any no l'han ni posat, és a dir, no hi ha hagut opció de rebentar-lo.
Sí. Bueno, es van menjar l'ou i suposem que l'ou ja era infèrtil o havia passat alguna cosa, no és que l'àliga tingui males intencions.
No són caníbals les àligues, ho entenem.
No ho fan, va ser un fet que no tenien precedents sobre això, i ho tenim gravat i és una cosa curiosa. I aquest any simplement les àligues han canviat el lloc de nidificació, de vegades ho fan això.
Han canviat el plató.
Sí, se n'han anat a buscar una altra casa.
Però clar, han vist les càmeres i han dit, sap què, aquest any no farem gran hermano.
Sí, tenim una de les 3 parelles, que està, les altres dues no han funcionat, però aquesta ha anat a buscar una ubicació completament nova, de la que no teníem notícies. Li haurà agradat més un altre lloc i s'ha quedat allà. Està molt propera al lloc habitual, però és clar, en allà no hi teníem una càmera i per tant no la podem veure.
Però han edificat alguna de les parelles.
Sí, han edificat una de les parelles, està covant i de moment no hi han incidències remarcables, funciona bé.
D'acord, és a dir que no la puguem veure no vol dir que no estigui funcionant o que hagin marxat a un altre lloc o que hagin, no han desaparegut ni res, les àligues continuen
sí, sí.
covant.
Les àligues estan en el seu territori, hi ha dues parelles que no han funcionat aquest any, suposem que pot ser per factors climàtics o... Els anys plujosos normalment no són bons pels ocells. Fan,
no.
Clar, perquè impedeixen d'alguna manera, dificulten el vol, les pluges, provoquen determinat tipus d'accidents en els nius, enfonsaments... Tot és molt més difícil un any de pluja i de vegades fracassa la cria. Tampoc és que sigui exactament així, però amb el temps es veu que va per aquí la cosa.
Es planteja al parc canviar la ubicació de les càmeres per adaptar-se als gustos de l'àliga?
No, de moment tampoc cal atabalar les pobres àligues i s'ha de deixar que segueixin el seu curs i si veiem que persisteixen en aquesta ubicació, doncs ho tindrem en compte i verem si ho podem fer. D'altra banda, també estem passant una època amb retalls pressupostaris i no estan les coses com per plantejar-se aquest tipus d'activitats. Esperem que l'àliga retorni cap a la casa dels seus pares i així poder-la gravar.
Clar, no deuen haver molts estudis sobre per què canvien d'ubicació, perquè si el niu, si l'àliga va néixer allà, doncs allò que vola del niu. Mai millor dit, oi?
Bueno, no, però és fàcil d'intuir el perquè. Pot ser degut a molts motius. Primer de tot per destorbs. Valgui a dir que enguany, com l'any passat, hem fet una regulació especial del tema de l'escalada en algunes zones del Garraf. No tan sols per l'àliga, sinó per altres elements com falcons. Al parc de Sant Llorenç també hi ha una zona que es diu justament la Falconera, on no hi havien falcons des de molt abans, i l'any passat i aquest any ja tenim una nova parella de falcons. Bé, i doncs pot ser per distorbs que... No només humans, sinó pot ser també problemes de depredadors, com fagines o altres animals que estan per la zona i inquieten a les àligues i fa que, si això passa a començament de la temporada, doncs busquin un altre lloc alternatiu. O, justament sospitant això, l'any passat vam lliscar una zona per on s'enfilava una fagina i que pensem que ara estarà més protegida la parella quan finalment decideixi anar allà, si ho decideix. Hi ha un altre aspecte que són els paràsits. Les àligues tenen paràsits, com qualsevol animal. Quan fa molts anys que estan en el mateix niu, doncs pot ser que decideixin anar a un altre lloc amb no tants paràsits. D'aquesta manera minve la població de paràsits i poden tornar després amb un niu ja net.
D'acord.
Poden haver diversos factors.
Diversos elements. En qualsevol cas, continuen havent-hi més o menys tres parelles estables.
Sí. Estan sobre el territori les tres parelles de sempre.
No s'incrementa, però tampoc es redueix.
No, perquè diguéssim que en el Garraf el territori ja està molt compartimentat, és molt tres parelles en un territori com aquest. Les àligues tenen uns territoris grans. Una de les tres parelles justament té un territori molt petit. Pensem que és un dels més petits, no el més petit, però pot ser el segon més petit de Catalunya. Per què passa això? Doncs perquè tenen suficient menjar, no necessiten més. I clar, al ser territorials doncs ho tenen molt compartimentat. És molt difícil que una quarta parella, diguéssim, vingués del cel i aconseguís fer-se lloc entremig d'aquestes tres.
I tenen termes municipals? Les àligues, que dic, tenen termes municipals?
Bueno, tenen els seus límits biològics.
Establerts. La mala notícia és per tots els nombrosíssims seguidors de la cria de les àligues per internet, que un any més s'hauran de conformar amb els vídeos que hi ha penjats a la web d'altres nidificacions d'altres anys, perquè doncs enguany tampoc es podrà seguir en directe.
Sí, sí.
el procés.
Estem preparant ara, com a resultat de tots aquests anys de seguiment i de gravacions i d'actuacions, perquè el fet de veure una àliga o una nidificació en directe també implica capacitat de gestió d'alguns esdeveniments. De vegades passen coses a la natura i si un les pot veure per la càmera, doncs pot reaccionar.
Correcte.
I aquest fet doncs permet la gestió, el que anomenem gestió ràpida, en casos d'incidències en els nius. I estem preparant un recull de totes les actuacions que hem fet i la part positiva per la que ha servit aquest fet de tenir gravacions.
D'acord. Doncs falten res, en tenim 4 minuts per arribar a les 11. Com tenim les tortugues? Havíem parlat de les tortugues en alguns altres dies.
Sí, sí, la tortuga mediterrània és un pla molt important, el Garraf d'introducció de tortuga mediterrània, que fa molts anys que ens hi dediquem. Ara, en aquesta època, ja estan despertes, les tortugues ja s'han desenterrat, ja estan menjant. Aquest any justament tenen molta producció d'herbes. I per tant, no
el que crem. És dolent per l'àliga és bo per la tortuga, oi?
Sí, sí, i per altres animals, clar. Aquest any farem un cens de tortugues. No es fa cada any, es fa periòdicament, cada 2-3 anys, perquè fer-ho cada any és repetitiu. Un cens de tortugues té sempre un marge ampli, vull dir que no et diu hi ha 500 tortugues en el Garraf, sinó que et diu hi ha 1.000 tortugues en el Garraf, amb un possible error de 500 amunt o 500 avall. Però bueno, si es va repetint això... Sí, però si es va repetint de tant en tant, vas veient una mica per on ens movem i com estan les corbes. Aquest any toca cens, farem un cens que el fem conjuntament amb el CRARC de Masquefa. Són ells els que gestionaran tot el tema i verem què surt. El que també sabem, per altra banda també hi ha una persona que la segueix quasi diàriament, sabem que hi ha forces tortugues nascudes en llibertat, això vol dir, això ens mesura l'èxit del pla, perquè al fi i al cap el que pretenem és que aquestes tortugues que s'alliberin acabin criant i que siguin ja tortugues garrafenques.
Exacte, que siguin autosuficients. Vam.
Sí, sí, i n'estem obtenint cada dia més, se'n van trobant.
És a dir, van sortint, es van distribuint també, perquè em sembla que alguna altra vegada ja en Josep Torrent ens ho ha comentat, que encara que es mouen molt a poc, es mouen molt pel territori.
Sí, sí, se les va trobant per tot arreu, en llocs on no s'han alliberat, es troben tortugues alliberades. No sé si vaig comentar l'altra vegada una tortuga soltada al Garraf que la van trobar a Collserola.
Ah, em sembla que sí.
Sí.
Em sembla... Però... Com havia creuat el Llobregat aquella tortuga?
Suposem que algú la va agafar i després se'n va penedir i la va deixar per la zona de Collserola.
A prop de cases.
Però sí, era una tortuga marcada que l'havíem alliberat fa anys en el Garraf i després la vam retornar al Garraf, evidentment.
Pobreta. No, home, perquè ella, clar, amb motu propi... Travessar totes les carreteres i totes les vies és difícil que...
És molt difícil. Un dels problemes de les tortugues, un dels problemes greus, són els atropellaments. Els atropellaments per vehicles, els atropellaments... Aquí no, perquè no tenim tanta agricultura, però en llocs com l'Albera i altres parcs, també els tractors, el fet de llaurar, el fet de desbrossar, això causa molt mal a les tortugues.
Certament, no es poden escapar, perquè no són àgils.
No com... se les veu tampoc, perquè de vegades estan mig amagades.
Es mimetitzen molt amb el terreny que les envolta. Doncs hem acabat parlant de tortugues, hem fet aquesta referència a l'àliga, que malauradament doncs, no podrem seguir, però no patim, perquè hi ha una parella com a mínim que sí que està criant, i sobretot doncs, aquest interessantíssim projecte finançat per la Unió Europea i de la qual en participen denominacions d'origen, podríem dir-ho així, de 3 països de la Unió Europea, aquest Biodivine, aquest biodivine.eu, on es pot trobar tota la informació i del qual en participa el Parc del Garraf per estudiar la biodiversitat que hi ha a les zones conreables de la vinya. N'hem pogut parlar amb el biòleg del Parc del Garraf, Josep Torrentó, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. I fins una altra.
I fins a la propera ocasió. I a tots vostès també ho deixem. 5 minuts, notícies en Com Ràdio i més coses. Fins ara.
a Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.